Preparat, preparada? Comença a Ràdio Sant Cugat, una hora de música i contes.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. Endevina com t'estimo. Vespre, dues llebres color d'avellana passejaven pel camp. La llebre petita, per no caure, s'agafava molt fort a les orelles de la llebre gran. Era gairebé l'hora d'anar a dormir i la llebre petita desitjava que la llebre gran li fes cas.
Endevina com t'estimo,
li va dir. La llebre gran li va respondre.
Uf, no m'ho puc imaginar!
Així,
va dir la llebre petita, obrint els braços tant com podia. La gran llebre color d'avellana li va respondre.
Doncs jo t'estimo així.
I va obrir els seus llargs braços també tant com podia. Va pensar la llebre petita.
Això és molt. Jo t'estimo fins aquí dalt,
va afegir la llebre petita posant-se de puntetes.
I jo t'estimo fins aquí dalt,
va contestar la llebre gran.
Això sí que és amunt. Tant de bo tingués jo els braços tan llargs,
va pensar la llebre petita. Llavors va tenir una idea. Es va posar cap per avall i va recolzar les potes del darrere sobre el tronc d'un arbre.
T'estimo fins a la punta dels meus peus,
va dir.
I jo també t'estimo fins a la punta dels teus peus,
va dir la gran llebre mentre l'alçava per sobre del seu cap.
T'estimo tan amunt com pugui saltar,
va afegir rient la petita llebre fent saltirons.
Doncs jo també t'estimo tan alt com pugui saltar,
va dir somrient la llebre gran. I va fer un salt tan gran que les seves orelles van fregar les branques de l'arbre.
Quin salt!
Va pensar la llebre petita.
Com m'agradaria saltar d'aquesta manera. T'estimo fins al final d'aquell camí, fins a aquell riu, allà lluny,
va cridar la petita llebre.
Doncs jo t'estimo més enllà del riu i dels turons,
va dir la llebre gran.
Que lluny,
va pensar la petita llebre color d'avellana. I de sobte es va adonar que tenia tanta son que ja no podia pensar més. Llavors va mirar cap a la fosca i negra nit. Res no podia estar més lluny que el cel.
T'estimo d'aquí fins a la lluna,
va dir mentre els ulls se li tancaven.
Això és molt lluny,
va dir la llebre gran.
Molt, molt lluny.
La gran llebre color d'avellana va posar a dormir la petita llebre sobre un llit de fulles. Li va fer un petó i es va quedar al seu costat. Llavors s'hi va apropar encara més i a cau d'orella li va dir.
Doncs jo t'estimo d'aquí fins a la lluna. Anar i tornar.
De vegades, quan estimes molt, molt i molt algú, mires de trobar la manera d'expressar com són de grans els teus sentiments. Però talment com la petita llebre color d'avellana i la gran llebre color d'avellana descobreixen, l'amor no és fàcil de mesurar. aquí un gos. I vet aquí un gat, que aquest conte s'ha acabat. Endevina com t'estimo, de Sam McPlatney, de la editorial Coquinos, amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega. El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
L'hora dels contes a Ràdio Sant Cugat.
Ho sabeu que la televisió és una arma molt perillosa. És una eina de dos talls. Ah, en lloc de mirar-la sabeu què heu de fer. Anar a engegar estels. Anar a córrer en bicicleta.
Ai, televisor. Ai, televisor. Tu sempre tan ximple com un beneitor. Ai, televisor. Ai, televisor. Tu sempre tan ximple com un beneitor. Hi ha una capseta que és de color verd que diu bestieses a tort i a dret. La miren els grans, la miren els xics i els que manipulen s'hi llepen els dits. Apa, ajudeu-me. Ai, televisor, ai, televisor, tu sempre tan ximple com un beneitor. Ai, televisor, ai, televisor, tu sempre tan ximple com un beneitor. L'altre dia un nen em deia Francesc.
Ai, jo no tinc tele, no puc fer-hi res.
Li deia xicot, no t'amoïnis pas, jo tampoc en tinc, ni em penso comprar.
Broma.
Ai, televisor, ai, televisor, tu sempre tan ximple com un beneitor. Ai, televisor, ai, televisor, tu sempre tan ximple com un beneitor. Sabem que la tele és eina de dos talls. Segons com l'enfoques, pots fer molts estralls. Però en el meu estat tenim la dissort que diu bajanades. Ai, sempre que pot... Apa, ajudeu-me. Ai, televisor, ai, televisor, tu sempre tan ximple com un beneitor. Ai, televisor, ai, televisor, tu sempre tan ximple com un beneitor. Prou que m'hi emplaurien programes ben bons i no tants anuncis de cremes i pots. Així doncs, però, en lloc de mirar, fota-li una cosa, vés-te'n a jugar. Ajudeu-me. Ai, televisor, ai, televisor, tu sempre tan ximple com un beneitor. Ai, televisor, ai, televisor, tu sempre tan ximple com un... Vinga, picant de mans! Ai, televisor, que se senti! Ai, televisor, tu sempre tan ximple com un beneitor. Ai, televisor, ai, televisor, tu sempre tan ximple com un beneitor.
Música i contes a Ràdio Sant Cugat.
Cabres, cabretes. Hi havia una vegada tres cabretes que vivien dalt d'una muntanya. Una cabreta cabreta petita, una cabra cabreta mitjana i una cabra cabreta gran. La cabra cabreta petita tenia una barbeta esquifideta i unes banyes ben curtetes. La cabra cabreta mitjana tenia una barbeta ni gran ni petita i unes banyes ni curtes ni llargues. La cabra cabreta gran tenia una barbeta regrossa i unes banyes llargues i retortes. Un dia, les tres cabres cabretes van baixar de la muntanya. A l'altre costat del riu creixia una herba molt, molt verda. Però per arribar-hi, s'havia de travessar un pont. Sota el pont vivia un ogre terrible. Tenia els peus peluts, braços de forçut i el nas ple de berrugues. Era tan dolent que vigilava nit i dia i no deixava que ningú passés pel pont. Les cabres cabretes coneixien l'ogre, però aquella herba semblava tan suculenta que van decidir ensarronar-lo. I cap allà que van anar. En primer lloc va arribar la cabra cabreta petita, amb la barbeta esquifideta i les banyes ben curtetes, fent amb les peulles. Patim, patim, patim! Quan va ser a mig pont, va aparèixer l'ogre.
Qui fa patim, patim, patim pel meu pont?
La cabra cabreta petita!
Et menjaré!
Ai, no! Que encara sóc molt petita! Espera la cabra cabreta mitjana, que és més grassa que jo!
L'ogre, gratant-se l'orella, va dir...
No ha passat mai ningú per aquí, però amb la cabra cabreta mitjana podré menjar més. Passa, passa.
I la cabra cabreta petita va travessar el pont. Després va arribar la cabra cabreta mitjana amb la barbeta ni gran ni petita i les banyes ni curtes ni llargues, fent amb les peulles. Patam, patam, patam.
Qui fa patam, patam, patam pel meu pont?
La cabra cabreta mitjana.
Et menjaré.
Ai, no, que encara sóc mitjana. Espera la cabra cabreta gran, que és molt més grassa que no jo.
L'ogre va esbufegar.
Tinc molta gana, però m'esperaré. I menjaré fins a fartar-me'n. Passa, passa.
I va arribar la cabra cabreta gran, amb la barbeta gran i les banyes grans fent amb les peulles. Patom, patom, patom. L'ogre va aparèixer de seguida.
Qui fa patom, patom, patom pel meu pont?
La cabra cabreta gran.
Doncs et menjaré.
A veure si t'atreveixes.
L'ogre, enrabiat, va començar a saltar pel pont. Llavors, la cabra cabreta gran va ajupir el cap, va esbufegar i va embestir amb totes les seves forces a l'ogre. Tal cornada li va clavar que el va fer volar pels aires. I l'ogre, ja mai més, no va tornar. La cabra cabreta gran va anar amb la cabra cabreta mitjana i la cabra cabreta petita. Van menjar molta herba i es van convertir en tres cabres cabretes enormes. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, que aquest conte s'ha acabat. Cabres cabretes, adaptació d'Olaia González a partir del conte popular, de Calandra Edicions, amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega.
L'hora del conte, al 91.5 FM.
En forma. Ara tinc els ulls més grans. Aquí tinc les cames llargues. Allà no alço més d'un pam. Siguis com siguis, sempre amb el cor ben gran. Sigues de veritat.
L'Hora dels Contes, a Ràdio Sant Cugat. L'Hora dels Contes, a Ràdio Sant Cugat.
En Pepo i l'Estel. Quan en Pepo, l'eruga, va veure l'Estel a la papallona per primera vegada, se'n va enamorar per sempre. Però entre l'Estela i ell hi havia quelcom que feia impossible aquest amor. L'Estela tenia unes boniques ales de color i quan volava, semblava que l'arc de Sant Martí la perseguia. Els amics d'en Pepo comentaven el cas.
Diferències més grans s'han vist al bosc,
deia la Maria, la Marieta.
No ho sé. Una cosa és arrufagar-se per terra i una altra volar,
comentava en Martí. Mentrestant, el pobre Pepo contemplava com l'amor de la seva vida volava de flor en flor. Mentre en Pepo menjava una margarida, els seus amics seguien discutint el problema.
Insisteixo, qui vola, vola, i qui no té ales, s'arrossega o camina,
deia en Martí. Però la Maria opinava que,
amb una mica d'imaginació i unes ales de mentida, en Pepo solucionaria el seu problema, eh?
Tots van acceptar la proposta i es van posar mans a l'obra. Amb dues gotes de resina i una mica de fil de cuc de seda, li van enganxar dues fulles d'om a l'esquena. Amb molta cura, en Pepo va pujar a una pedra i es va quedar esperant l'Estela. Tan bon punt la va veure, es va llançar al buit amb la intenció de volar, però...
Catacrash!
Va caure a terra com les fulles a la tardor. Aleshores, tots van decidir que el fracàs es devia a la manca de color a les fulles.
No aconseguiràs volar si no tens ales de colors com les de l'Estela,
deia la Lali. Amb la major rapidesa que els permetien els seus anells i les seves curtes potes, van recollir tots els pigments i les resines que hi havia al bosc i es van posar a preparar colors.
Això no funcionarà,
murmurava en Martí. Els altres no li van fer cas i van continuar pintant les ales a l'il·lusionat Pepo. Al cap d'una estona, les dues ales estaven pintades i mig bosc ple d'escatxivades.
És una preciositat,
va exclamar la Lali.
És una obra d'art,
va opinar la Maria.
Mentre voli,
va pensar en Pepo esperançat.
Les he vist de millors,
va començar a dir en Martí, però ningú no li va fer cas. Aleshores, per no espatllar les ales, van decidir hissar-lo. Es van posar un damunt de l'altre formant una gran columna.
Treu una de les teves moltes potes de la meva cara, que no em deixes veure,
li deia la Maria a la Lali.
Dubto que funcioni,
murmurava el Martí, movent el cap d'un costat a l'altre i fent tremolar la columna. En Pepo, amb el pensament posat en l'Estela, no s'assabentava del que passava a baix. En aquell moment va passar la papallona volant de flor en flor. Eren tants els colors d'en Pepo i brillaven de tal manera que no va poder deixar de fixar-s'hi. Però, de sobte, un núvol entremaliat va deixar anar tota l'aigua que duia dins. L'Estela va fugir en cerca de refugi. I en Pepo es va quedar regalimant una multitud de colors. Encara que havien esgotat totes les possibilitats que l'Estela es fixés en ell, en Pepo estava més enamorat que mai. La primavera estava en tota la seva esplendor i els seus amics se'n van anar a buscar parella. Però abans de partir, li van donar alguns consells.
Hauries de buscar una eruga en lloc de pensar en papallones,
li deia la Maria mentre en Martí murmurava.
Tampoc no funcionaria.
En Pepo es va quedar sol i trist. El temps va anar passant fins que un dia tot va començar a girar al seu voltant. El sol, la lluna, les flors, les pedres, tot feia voltes. Se sentia marejat i confús. Alguna cosa estranya li estava passant. Un fil interminable l'embolicava de dalt a baix i, a poc, el seu cos va quedar cobert per un teixit suau i tebi de cap a peus. Aleshores, va tancar els ulls i es va quedar adormit enmig de la foscor. Quan es va despertar, el sol brillava i els ocells cantaven al seu voltant.
Ai, m'agradaria saber quant de temps he dormit.
Se sentia com nou, molt àgil i lleuger, i amb ganes de recórrer el món. Va caminar per l'herba i es va trobar davant d'un toll d'aigua de pluja, clar com un mirall. I quan va veure la seva imatge reflectida, es va quedar bocabadat. No ho podia creure. Les seves potes s'havien tornat fines i llargues, i també les seves antenes. Però el més sorprenent era que a la seva esquena hi havien crescut dues ales boniques i grans, plenes de colors, com les que tant havia desitjat. En aquell moment va passar l'Estela com cada dia, i com cada dia, en Pepo va deixar escapar un sospir d'amor. Aleshores, es va elevar el sospir i, rere d'ell, en Pepo. A poc, i tímid al començament, més ràpid i segur després, va pujar en cerca del seu primer i únic amor. L'Estela, la papallona. Encara avui en dia, quan es veuen dos arcs de Sant Martí al cel, al bosc, hi ha qui comenta que són en Pepo i l'Estela que volen junts, agafats de la mà. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, que aquest conte s'ha acabat. En Pepo i l'Estela, d'Horacio Elena. Un conte d'Imaginarium, amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega.
Música i contes a Ràdio Sant Cugat.
Aquí tens el rei del ritme, de voz important. És un honor ser superior, però tot acaba cansant. Jo vull molt més que això, nano. Vull viure en un poblat i ser tal com els homes són. Fer el mico ja s'ha acabat. Oh, ui, tu, voldria ser com tu. Vull caminar com tu, fer com tu. Estic segur que fa per mi aprendre a ser un home com tu.
L'hora del conte, al 91.5 FM.
se'n fos, cantant al cel. S'està a la tele perquè el vegi tot el món. Era un nen, el nen famós, famós per perdre els pares en un joc de por. Es vol canviar, vol ser com jo que em queixo quan pateixo però tinc sort.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. El peix d'or. Un vell i pobre pescador vivia amb la seva dona en una barraca a la vora del mar. Només tenien 4 rampoines per mobles, uns quants plats, una olla i una xarxa teixida a mà pel mateix home. Un matí, com sempre feia el pescador, va calar la xarxa. De cop s'adonà que pesava moltíssim. Molt content, la va estirar amb tota la seva força, convençut d'haver fet una bona pesca. Però en retirar-la de l'aigua, quin desengany! Només va veure un peixet de no res que cuejava. En agafar-lo, es va admirar encara més de tant com pesava. Oh, era un peixet d'or! El peixet forfollava per escapar-se, però el pescador, a la fi, el va poder ficar a la cistella. Quina sorpresa va tenir en sentir una veu que deia...
Bon home, deixa'm anar. Soc tan poca cosa que mort no t'arribaré a les dents. Però si em deixes lliure, et donaré tot allò que em demanis.
Era el peixet que parlava. El vell pescador va rumiar una mica i va contestar...
Molt bé, peixet d'or, ja ets lliure.
Un cop dins de l'aigua, el peixet va treure el caparró i va dir...
Si mai em necessites, vine aquí i crida'm.
El bon home va tornar satisfet a la barraca i troba la seva dona a la porta.
Has pescat gaire?
No, només un peixet d'or que s'ha enredat a la xarxa. I saps què? M'ha dit que el deixés anar i que em donaria tot allò que jo volgués.
I què li has demanat?
No, res. Què volies que demanés?
Què volia? Ets l'home més ruc que hi ha sota la capa del cel. Podies haver-li demanat pa? No et sembla? No veus que no tenim res per menjar? Tros de suro? Poca pena?
Tant i tant li va dir que a la fi el bon home se'n va anar cap a la vora del mar i va cridar.
Peixet d'or, bon peixet d'or, posa't de cua a mar i de cara a mi.
El peixet va treure el cap i va fer...
Què vols, pescador?
Oh, jo no vull per res, però la meva dona no para de demanar-me pa.
No t'amoïnis, torna a casa i ja no te'n faltarà.
En arribar a casa, l'home pregunta des de la porta.
Què hi ha, dona? Tens prou pa?
Pa? Va cridar la dona. Prou i massa que en tinc ara. Talòs, beneit del cabàs. Un cossi no ho havies de demanar. Tinc el vell esquerdat i no puc rentar ni un fil de roba. Cuita, ja hauries de ser a la platja.
El pescador se n'hi va tornar i va cridar.
Peixet d'or, peixet d'or, posa't de cua a mar i de cara a mi.
Què vols, bon pescador?
Em sap molt de greu, peixet d'or, però la meva dona vol un cossi nou.
Torna-te'n a casa, que ja hi serà.
En ser a la barraca, l'home trobà la dona traient foc pels queixals.
Un cossi, un cossi. I aquesta barraca què? No s'aguanta de vella. Ja pots anar a veure el peixet més de pressa que corrents i dir-li que en vols una de nova.
Peixet d'or, peixet d'or, posa't de cua a mar i de cara a mi. La meva dona vol una casa nova.
Torna a casa i ja la veuràs.
Així ho va fer el pescador i... Quina sorpresa! La vella barraca havia desaparegut i al seu lloc hi havia una altra de nova, gran i polida.
Tocat del bolet, ja t'espavilaré jo!
Cridava la dona així que el va veure i l'empaitava a cops de garrot.
Et penses que em vull morir sent la dona d'un pobre pescador? Ja te'n pots tornar a dir-li al peixet d'or que vull ser la governadora de l'illa.
El pobre pescador, amb un cor petit, petit, va tornar a la platja i va dir...
Peixet d'or, peixet d'or, posa't de cua a mar i de cara a mi.
Què vols, bon pescador?
La meva dona s'ha tornat boja. Ara vol ser governadora.
Au, vés a casa, prega força i deixa'm fer a mi.
El pescador se'n torna i en arribava a veure una gran casa de tres pisos amb molts de criats. Entrà i va trobar la seva dona asseguda en un sential donant ordres.
Bé, doneta meva, ara ja deus estar contenta, oi?
Qui és aquest desgraciat que diu ser el meu marit?
Crida la dona als criats.
Tanqueu-lo a la quadra i claveu-li una bona pallissa.
Des d'aquell dia, el pobre home dormia a la palla i de dia havia de treballar d'escombriaire.
Quina mala ànima que tinc per dona.
Rumiava l'infeliç.
Jo he fet per ella tot el que he pogut,
Mai no he demanat res per a mi, i així m'ho paga.
Un bon dia, però, la dona es va tipar de ser governadora i feu cridar el seu marit. Ja pots anar de seguida al Peixet d'Or i dir-li que ara vull ser emperadriu. El pobre home, tremolant, va arribar a la platja.
Peixet d'Or, Peixet d'Or, posa't de cua mar i de cara a mi.
Què vols, pescador?
Pobre de mi, la meva dona s'ha trastocat del tot. Ara vol ser emperadriu.
No tremolis, pescador, prega força i deixa'm fer a mi.
Pel camí, l'home anava cap cot resant. De cop va obrir uns ulls com unes taronges. Un grandiós palau s'aixecava voltat de jardins. La seva dona era allí, mirant-s'ho des del balcó. Però també es va avorrir de ser emperadriu i va fer cridar el pescador. Escolta, maleït bellot, ves i digues al peixet que ara vull ser la reina, la deessa del mar, i que tots els peixos m'obeeixin.
Però què dius ara? Això no pot ser.
Fes el que et dic o et faré tallar el cap. L'infeliç pescador es dirigí esma perdut a la platja.
Peixet d'Or, Peixet d'Or, posa't a cua mar i de cara a mi.
Va cridar dues, tres vegades, cada vegada més fort. Una onada gegantina es va alçar amb força i llavors va sortir el Peixet d'Or.
Què vols ara, pescador?
Peixet d'Or, bon Peixet d'Or, què puc fer? La dona em farà tallar el cap si no la fas reina dels mars.
Del que et passa, pescador, en tens la culpa tu. Has de tenir més caràcter. Ni tu ni ella heu de manar l'un sobre l'altre, sinó que heu de decidir les coses entre tots dos.
I el peixet va desaparèixer aigua endins. El pescador va desfer el camí i en ser prop de casa seva es va quedar palplantat i esbalaït. En lloc del palau meravellós hi tornava a haver la vella barraca amb els quatre pellingots. Davant la porta, asseguda, la seva dona sargia uns calçons. I mai més el pescador, per més que calava la xarxa, no va tornar a pescar. El peixet d'Or. I ve d'aquí un gos, i ve d'aquí un gat. Aquest conte s'ha acabat. El peixet d'Or. Conte rus. Adaptació Eulàlia Valeri. De la editorial Galera. Amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega. El llindar dels somnis, un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
L'hora dels contes a Ràdio Sant Cugat.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis, un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
Els fantasmes no truquen a la porta. L'os i la marmota es troben cada tarda. Juguen als dards i a trobar tresors amagats. L'os balla i la marmota canta, com si fossin estrelles. Tots dos es peten de riure. Al capvespre, s'estiren sota els arbres i contemplen els dibuixos que les branques i les fulles fan al cel. Una tarda freda com un glaçó, l'os va anunciar amb un somriure.
Avui vindrà l'ànec a jugar amb nosaltres.
A la marmota no li agradava l'ànec. Ni l'ànec ni cap altre animal que vingués a espatllar les seves tardes amb l'os. Mentre l'os estava ocupat cuinant un pastís per berenar, la marmota va fer un cartell que deia: "No molesteu, no hi som", i el va penjar a la porta. No van passar ni tres salts de marmota que van trucar. Toc, toc. L'os havia anat al rebost a buscar mores per fer un suc i la marmota va córrer a obrir. Era l'ànec, amb un somriure, d'orella a orella.
Que no saps llegir?
Li va abordar la marmota.
Sí, però tinc una pregunta,
va dir l'ànec.
Quina pregunta? Com us podria molestar si resulta que no hi sou? És que hi som, però no del tot. De fet, som fantasmes.
I tot seguit va escriure amb lletres grans damunt del cartell: Som fantasmes. I va tancar la porta al bec de l'ànec.
Ha arribat l'ànec?
Va preguntar l'os des de la cuina.
No pas! Era això... un venedor de regadores!
Es va inventar la marmota.
Un venedor de regadores? Que estrany!
Va rumiar l'os.
Fem una partida als darts?
Va proposar la marmota.
Vull esperar l'ànec. Em comença a preocupar. Potser amb aquesta nevada que fa...
Bé, ja saps que els ànecs són uns somiatruites i romancegen.
I si s'ha perdut?
Es va imaginar l'os.
Tinc gana! I si comencéssim a menjar el pastís?
Va intentar distreure'l la marmota.
Potser n'hi ha passat alguna. Aniré a buscar-lo.
Millor que hi vagi jo!
Es va avançar la marmota tot d'una.
No fos cas que et constipessis el nas.
I decidida va anar cap a la porta i va obrir. Tot seguit va tancar la porta d'una revolada i va córrer amb els ulls que li botaven de les òrbites.
Què et passa?
Es va amoïnar l'os. Va intentar articular la marmota.
Batua los pedre. Primer, un venedor de regadores. I ara, un fantasma.
Va exclamar l'os.
Vaig a veure què passa.
L'os, amb tanta neu, va creure que era un ninot de neu. Però quan s'hi va apropar, va reconèixer els ulls del seu amic i va exclamar.
Però, ànec, què hi fas aquí, sense trucar?
És que tinc una pregunta, però no volia molestar.
Es va explicar l'ànec fent petar el bec.
Una pregunta?
Va fer l'os agafant-lo al coll.
Si vosaltres sou fantasmes, com és que jo us puc veure? Oh, és que jo també m'he tornat un fantasma ara?
Ets el fantasma de la marmota, en tot cas.
Es va enriolar l'os. L'os va tapar l'ànec amb una manta i va manar a la marmota que li portés una tassa de xocolata ben calenta. Els espetarrecs del foc i el xiu-xiueig dels flocs de neu omplien de calma el capvespre. De sobte, una ombra va ballar a la finestra i la marmota va gisclar.
Ho haveu vist?
El què?
Van preguntar distrets l'os i l'ànec. A fora s'escoltava un trepig de neu. Els tres animals van veure passar una ombra, com un llamp, i una altra que s'amagava amb uns ulls d'espia. Les ombres bellugaven fent una remor silenciosa quan... toc, toc, va sonar la porta.
No obris, que són ells!
Va pregar la marmota.
Ells? Què?
Va preguntar l'ànec.
Els fantasmes!
Els fantasmes no truquen a la porta.
Va fer l'os anar a obrir.
Venim a veure els fantasmes!
Va anunciar l'estrus. La granota havia vist el cartell i havia escampat per tot el bosc que a casa de l'os hi havia fantasmes. Els animals, que no havien vist mai cap fantasma i eren molt curiosos, i van anar corrent a tafanejar.
Passeu, passeu,
va riure l'os.
La marmota us servirà un bon berenar i us explicarà la història dels fantasmes.
I així fou com la casa de l'os es va omplir d'una bona colla d'animals disposats a escoltar Una història increïble de fantasmes. L'ós, la marmota i l'ànec es troben cada tarda. Juguen als dards i ha trobat tresors amagats. L'ós balla, la marmota canta i l'ànec pregunta com si fossin estrelles. Tots tres es peten de riure. Al capvespre s'estiren sota els arbres i contemplen els dibuixos que les branques i les fulles fan al cel. I vet aquí un gos i vet aquí un gat, aquest conte s'ha acabat. Els fantasmes no truquen a la porta, d'Eulàlia Canal i Rocío Bonilla, de l'editorial Ànima Llibres, amb la col·laboració de la Biblioteca Central de Tàrrega i la llibreria Sauret.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.